informació viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit. El dimarts 5 de desembre a les 8 del matí, el Món RQ visita el Centre Neuràlgic de Gestió de la Mobilitat del País i ho fa a les portes de l'operació sortida del Pont de la Puríssima. Un programa per celebrar el primer quart de segle del Servei Català de Trànsit. 25 anys compartint viatge. Com es gestiona el dia a dia de la xarxa viària de Catalunya? Com es treballa per intentar reduir el nombre de víctimes i accidents? Les respostes el dimarts 5 de desembre des de les 8. El Món a RAC 1, amb Jordi Basté des del Servei Català de Trànsit. RAC 1, tots som 1. La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
Bona nit, passa un minut de 8:45. Benvinguts, benvingudes al desenllaç de la 5ª jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món que us oferim íntegrament des de la temporada passada en aquesta sintonia. I és que, com bé sabeu, les nits de Champions són nits de RAC 1. Per fi, 2 anys després, el Barça ja és als vuitens de final, virtualment primer de grup a més. També s'hi van classificar ahir Atlètic de Madrid, Lazio i Borussia Dortmund. Recordo que després de la 4ª jornada ja eren a vuitens Manchester City, Leipzig, Madrid, Real Societat, Inter de Milà i Bayern de Múnich. En total, 10 equips classificats. De cara al sorteig dels vuitens de final, que es farà el dilluns 18 de desembre, ja són primers de grup, segur, Manchester City, Bayern de Múnich, i és segon, matemàticament, el Leipzig, perquè tots plegats ho anem tenint clar. Avui poden classificar-se Arsenal, PSV Eindhoven i Nàpols. De moment tenim a la recta final el partit al Sánchez-Pizjuán entre Sevilla i PSV Eindhoven. Torna la Champions a RAC1 en Dani Aguilar. Enviem des d'aquí una abraçada a Miquel Agut, baixa d'última hora. Res important, per sort. Aguilar, bona nit.
Hola, Jaume Molló, molt bona nit.
I ben tornat en aquest estudi boig de Champions a RAC1.
Sí, home, sí.
Com tenim el partit, que també és boig, al Sánchez-Pizjuán?
És una bogeria i està molt emocionant. Moltíssima atenció al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, ara mateix empatant a 2 amb el PSV Eindhoven en un partit en què estan passant moltíssimes coses. Primer, hem de saber que el Sevilla està jugant amb un home menys per una expulsió a Ocampos. L'afició del Sevilla que va calenta amb aquesta expulsió, 2 grogues en 3 minuts, anava molt calent el jugador del Sevilla. Està empatant a 2 després d'haver-se posat 2-0 amb un gol de Sergio Ramos, sort o no, això ja ho debatrem, i amb un altre de En-Nesyri, però després Saibari, un nen una escutat Terrassa, ha situat el 2-1 en centrada de Serginho Dest i ara refa pocs minuts que en una jugada desafortunada Gudel s'ha marcat l'empat a 2 en pròpia porta. Per tant, minut 87, 3 més l'afegit, el Sevilla empatant a 2 davant el PSV Eindhoven en aquest partit del grup B.
Ara mateix, després ja farem comptes, sí. La nit és llarga, amb calma, tenim empatats a 5 punts PSV, Lens i Sevilla, i el Sevilla sortiria guanyador ara d'aquest triple empat, però no serveix per res perquè falten els minuts finals del partit i perquè falta un Lens-Sevilla a l'última jornada. I a Turquia, mare de Déu, a Turquia, quin partit de bojos el Galatasaray-Manchester United, que està empatat a 3, Dani.
15 segons per al 90, ara mateix ha tingut una boníssima, el United ha estat a punt de marcar-se en pròpia porteria al Galatasaray. Després, en un refús, un jugador del United, que avui vesteix de blanc, ha pogut marcar i desfer el que seria l'empat, però atenció, ara mateix el Galatasaray i el Manchester United empatant a 3, 3 minuts d'afegit, només 3 minuts d'afegit en aquest partit que ha començat guanyant el United 0-2 amb gols de Garnacho, que s'ha enfrontat al públic, aquest noi no aprèn, i de Bruno Fernández. Ziyech empatat amb l'1-2 al 37 i després el 2-2 amb una cantada monumental d'Onana. El pobre home ja sabem com és, és molt bo amb algunes coses i molt dolent amb moltes altres. McTominay ha marcat el 2-3, Poc Turcoglu ha empatat amb el 3-3 i evidentment això li complica i molt les coses al Manchester United, que ara mateix viu una situació, insistim, molt difícil. 2 minuts queden de l'afegit, empat a 3.
Tanqués últim de grup ara mateix el Manchester United, que rep a l'última jornada el Bayern de Múnich. A veure, ens quedem en el final del partit d'Istanbul. Abans saludo a tothom. Avui és el Bernabéu, en Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal, Jaume? Bona nit.
Després et preguntaré pel temps, per l'estadi, per l'ambient, pel Madrid, però ara centrats en aquests minuts finals a Istanbul i a Sevilla. Solsona, bona nit.
Hola, bona nit.
Albert Blaia, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Albert Bermúdez, bona nit.
Bona nit.
Quim Salvador, bona nit.
Molt bona nit.
I també tenim en Gerard Ballera i en Joan Camí. Gerard, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Tots saludats. Després ordenaré qui fa cada partit, qui fa què, que diríem a la ràdio cap per avall, però ara barra lliure per comentar els últims minuts de dos partits que realment estan apassionants. Empat a 3 a Istanbul. Ens quedem de moment aquí, amb un córner favorable al Manchester United. Aguilar.
Sí, que picarà Bruno Fernández des de banda dreta, centra Bruno, refusa la defensa de Galatasaray, serà una altra vegada central lateral de Bruno Fernández, que la prefereix tocar en curt, vèrtex de l'àrea, la centrada del United, traient aigua de la barca al Galatasaray. Entrarem a l'últim minut de partit percutint, l'equip de Ten Hag torna a centrar i ara remata malament el Manchester United, la pilota surt a l'esquerra de la porteria defensada per Muslera. Quina tensió s'està vivint a Istanbul, a Turquia, amb aquest Galatasaray 3, Manchester United 3. Acaba de fer, de fet, un refús de karateka Muslera amb una pilota que s'apropava a l'àrea i ara esgarrapant els segons al Galatasaray. Veurem si per tancar aquest empat a 3.
Home, és millor l'empat pel Galatasaray que pel Manchester United.
Sí, i més tenint en compte com s'havia posat el partit. Recordem, 0-2 guanyava el Manchester United. Patacada de Muslera al cel d'Istanbul perquè la baixi ara mateix el Galatasaray, mig del camp, servei de banda, s'esgoten el segon, ja en són 20. Patacada cap endavant perquè Onana la controli una altra vegada, protagonista.
Sí, en el segon gol del Galatasaray se l'han passada, més que empassar-se-la, és una barreja entre empassar-se-la i ficar-se-la cap a dins avui al porter del United, que està fent una Champions per oblidar.
Tècnicament, l'onanisme és ficar-se-la cap a dins.
Ja. Acaba ara mateix, xiula Manolete Sánchez Martínez. Al final del partit, a Turquia, a Istanbul i a RAC1 empaten a 3. Galatasaray i Manchester United, es complica i molt la vida l'equip de Ten Hag, enfonsats els jugadors del United.
A l'espera del Bayern de Múnich Copenhagen, que començarà a les 9, Bayern líder, de fet ja matemàtic, primer de grup matemàticament, 12 punts, Galatasaray 5, Copenhagen 4, Manchester United 4. Per tant, a l'última jornada, si el Copenhagen no puntua a Múnich, que és el més normal que passi a partir de les 9, tindríem el Galatasaray depenent de si mateix a l'última jornada, juga a Dinamarca, al camp del Copenhagen. Per tant, qui guanyi aquest partit passa, per entendre'ns, qui guanyi aquest partit passa, ho dic bé, i el United ha d'esperar, ha de guanyar a casa el Bayern de Múnich i esperar que no guanyin, és a dir, que empatin Galatasaray i Copenhagen. És l'única combinació que li serveix a l'equip d'Old Trafford. I a Sevilla, quan
I
afegeixen...
I espera el gol del PSV! Gol del PSV Eindhoven! Centrada per banda esquerra i ara mateix el Sánchez-Pizjuán, que és un funeral. El Sevilla, que guanyava 2-0, que ha vist com perdia un home a Mocampos i des de llavors estava traient aigua de la barca, i el PSV Eindhoven completa la remuntada, una jugada veloç per banda esquerra, la centrada mil·limètrica, i acaba rematant punt de penal el PSV per acabar marcant. Ara de seguida us dic el nom del golejador, però en tot cas és gol de Pepe, estic veient...
Sí.
Pepe, és gol de Pepe, Pepe, sí. Un altre Pepe, clar, estava pensant en la de Pepes, que hi havia ahir.
Sí. Massa Pepes, potser.
Que doncs Pepe, que torna a ser protagonista, com ho celebra el PSV Eindhoven. Peter Bos, digues?
Pepi?
És Pepi? És que estava... No sé si era Pepe o Pepi.
Ricardo Pepi.
Val, doncs Pepi, mira. Doncs Pepi, que acaba marcant... És una galleda d'aigua freda per al Sevilla,
sí,
que està en un dels moments més convulsos de la seva història recent a nivell institucional i també a nivell esportiu, i que és una patacada però duríssima, una plantofada duríssima. Si acaba perdent el Sevilla, que ara evidentment amb els 3 minuts que queden d'afegit intentarà volcar-se l'atac, però recordem, juga amb un home menys.
El Sevilla està eliminat. O sigui, així clar, de... Sí. Clar, i de fet, per anar a l'Europa League, que és el mal menor que ha tingut el Sevilla aquestes últimes temporades, hauria de guanyar a l'última jornada el Camp del Lens. És veritat que guanyant acabaria tercer.
Quanta gent marxa, eh? Es pot dedicar a la Lliga, ara.
Sí.
Es pot dedicar a la Lliga, sí. Sí, sí, però clar, és una patacada forta. Jo crec que inesperada amb aquest grup Blaia, no?
Sí, a veure, inesperada, però és veritat que tal com va començar la temporada, tampoc, no sé si sí. Pintava la cosa massa bé, però s'ha de dir que avui ha sigut una primera part molt bona del Sevilla. Jo crec que la millor primera meitat des de que hi ha Diego Alonso, 1-0, 2-0 a la represa, però han anul·lat un gol, amb ocasions dominant, i realment tenen molt mala sort. Gol en propi, expulsió del Campos en pocs minuts, sí, sí. Tot el que pot anar malament va malament, i veurem, no? Perquè més per la següent jornada crec que juguen contra el Villarreal i no tenen ni a Jesús Navas ni a Ramos sancionats els dos, per tant. Clar. A veure com els hi va.
Sí, bé, i per l'última jornada que han de guanyar per anar a l'Europa League a la Champions, no tindran Ocampos al camp del Lens, per tant, és una baixa també important. Joan, demano una valoració de les dues coses, l'empat del United que està contra les cordes i l'eliminació de la Champions del Sevilla ara mateix.
Jo diria que no sorprèn, perquè les dinàmiques no, vaja, ens indiquen que són dos equips molt inestables, molt irregulars, sobretot el United, que és capaç del millor i del pitjor. Mira que ha tingut bons trams amb Ten Hag, però davant té un bon rival, també molt desordenat, també molt anàrquic, amb molta anada i tornada, però amb jugadors molt diferencials.
Que espera't, que atura ara mateix Dimitrovic! Abaix un xut, no sé si tornava a ser Pepi, crec que no, però en tot cas era una ocasió franquíssima pel PSV, ara mateix el Sevilla volcat a l'atac, però déu-n'hi-do, amb la defensa, que malament que ho ha fet, i Dimitrovic ha xutat els peus al davanter del PSV, i ha acabat refusant el que hagués estat el 2-4 i sentenciar la victòria als holandesos neerlandesos.
Sí, sí, era Ismael Saibari, aquest jugador nascut
sí,
a Terrassa.
Sí, senyor.
Comentàvem.
El 34, el Terrassa, vaja, Terrassenc, nascut a Terrassa, sí.
Sí, sí, que ja ha marcat el segon gol i ha estat a punt de fer el quart. Deies, Camí?
Sí, no, que competir així a Europa és molt difícil amb aquesta inestabilitat, amb equips que, bé, doncs tenen tants problemes extraesportius, també futbolístics, evidentment, amb canvis a la banqueta, com el cas del Sevilla, i quan ho fies tot el talent, a la sort, entre cometes, doncs competir a Europa és molt difícil. A mi, sincerament, no em sorprèn que passi això. Ara, demostra en quin punt estan els dos clubs preocupant, sobretot el Sevilla, no? Venint d'on ve de guanyar aquesta Europa League, i el Manchester United per l'entitat, tot i que és cert que ja fa mesos que li costa molt. I mira que l'inici amb Ten Hag va ser molt bo, que va recuperar la identitat, va guanyar títols, va fer un equip molt més competitiu. En canvi, aquesta temporada estem veient la pitjor versió de molts jugadors i també de l'equip.
Tindrà l'última sí, Sevilla. Tindrà l'últim al Sevilla, una jugada que s'ha enverinat, ha hagut de refusar i posar el cap un defensa del PSV per enviar-la a córner. Veiem Sergio Ramos pujant a rematar aquest córner, superat ja el 6 que s'ha determinat d'afegit. La centrada des de l'esquerra de la porteria, també puja Dimitrovic, refusa la defensa del PSV, la pot tornar a posar, és a Cunha, a l'olla, perquè la baixi Sergio Ramos, compta la pilota centrada, ha caigut un jugador del PSV dins l'àrea, l'àrbitre xiularà, falta en atac, si no m'equivoco, sí, i de seguida determinarà el final del partit, mans al cap dels aficionats del Sevilla, alguns dels quals ja han anat desfilant cap a casa. El Sevilla quedarà eliminat de la Champions, esperant tots un nou vídeo de José María del Nido, segurament aquesta setmana, sí, criticant els ocupes, que parla ell, de la, diguem, de la presidència de Pepe Castro.
Avui no ha marcat Luc de Jong, vull dir, perquè sempre diem la dependència que té aquest PSV de Luc de Jong, i avui en aquests tres gols no ha marcat el davanter centre neerlandès, que ha estat, això sí, un mal de cap per la defensa sevillista. A veure si xiula l'àrbitre.
Xuta el porter del PSV, sí. Xiula al final l'àrbitre, el Sevilla, que diu adeu a la Lliga de Campions abans que falti una jornada per acabar la fase de grups. Ho celebra el PSV de Peter Bosz, que es treu les ulleres, celebrant evidentment els jugadors neerlandesos a la gespa del Sánchez Pizjuán. Crisi absoluta del Sevilla de Diego Alonso,
marcada per l'expulsió d'Ocampos, però és que s'ha esfonsat i diluït absolutament el Sevilla, eliminat de la Lliga de Campions. Haurà de guanyar el Lens, el camp del Lens, a l'última jornada per disputar la seva competició talismà, l'Europa League. Veurem si ho aconsegueix.
No sé, que avui no puntuï el Lens.
Exacte, no sé que avui puntuï Lens. Clar, estic donant per fet, correcte, ben apuntat, Bermúdez, estic donant per fet que el Lens no puntuarà, però pot puntuar a l'Emirates. Clar, clar, si el Lens, només que empati Lens, el Sevilla ja està fora de tot, com li va passar la temporada passada a l'Atlètic de Madrid. En aquest grup queda Arsenal 9 punts, PSV 8, Lens 5, Sevilla 2. Ningú classificat, amb la victòria del Sevilla, o estava l'Arsenal, ara s'haurà de guanyar, i el Sevilla ja eliminat. Per tant, hem tancat els partits de 3 quarts de 7. Tinc en línia en Jordi Colomer. Com sabeu, igual que l'Eduard de Batlle, aquí a la redacció d'Esports de RAC1, és un aficionat il·lustre de, i acèrrim del Liverpool, en Colo West del Manchester United. Colo, bona nit.
Bona nit, per dir alguna cosa.
Estàs recuperat o no?
No, no. No, no. Molt indignat, molt indignat. Perquè si fer 9 gols en 3 partits fora de casa a la Champions i sumar un punt, realment és el tipus de fer història que no esperava.
Clar, desaprofites per segona vegada un 0-2 fora de casa, i l'altre dia encara tens la quartada de l'expulsió al camp del Copenhagen, l'expulsió de Rashford, però avui és que no tens ni aquesta quartada. El problema és el darrere, no, Colo?
Sí, aquest equip s'esfondra. Jo crec que el gran canvi que millora a nivell competitiu al United l'any passat és l'aparició d'Alessandro en defensa i de Casemiro al mig del camp, que li dona una fortalesa brutal. Han caigut els dos, estàs anant pel món amb Maguire i Lindelof, amb Maguire i Evans abans de lesionar-se, que és poc segur, i a sobre tens un porter que ara portava unes setmanes que estava una mica millor. Tu deies allò que regala el segon gol, perquè és que a més... És, el gest que fa és molt estrany, perquè se la tira ell cap a dins, no?
Sí, sí.
Deia allò, Lillo, que deia que li demanava als porters que les que van a dins no les pari totes, però les que van a fora no les fotin a dins.
Sí.
Pues aquest ha estat tres coses el mateix, però és que el primer gol ja se l'empassa, perquè és el pal del porter, col·loca la tanca, no posa cap defensa allà, que en els de Galatasaray, va per allà, i és que ell està al mig, vull dir, està mal col·locat. I no, ja són el dia al Bayern també regala gols. Clar, és que al final no ha de ser fàcil jugar si la defensa no està bé, si el porter regala aquests gols. Clar, és que et posa 0-2 ràpid, sembla que ja està estable, i regal del porter, els fa entrar al partit. Quan poses l'1-3, que ha refredat tot, un altre regal del porter que els fa entrar al partit. Després el tercer és un golaç, i després ja que quan estàs en allò anant cap a l'abisme, el vent bufa a favor, perquè al final tens el xut al pal de Bruno, tens la de Pelestri al final...
Sí, aquesta última era claríssima.
I són les que tampoc van a dins, perquè és que quan la dinàmica no és bona tot surt malament. És un equip que és veritat que ha tingut el tema lesions, ja vam comentar diumenge, que és brutal, però és que clar, tu no pots anar pel món regalant d'aquesta manera.
Està clar. Posant-nos en l'escenari més probable del que passi al Bayern Copenhagen, que és que guanyi el Bayern, clar, tens opcions encara, però clar, a l'última jornada Manchester United, Bayern de Munic, i ja sabem, ho deia jo abans, que el Bayern no fa presoners. El Barça s'hi va trobar fa 2 temporades, a l'última jornada contra el Bayern, que encara tenia una opció remota, i el Bayern va guanyar, crec, 2-0, o 3-0.
3,
diria. Sí, 3-0 en un partit ja, que no va tenir història. No sé fins a quin punt confies, Colo, en que el United pugui guanyar el Bayern, que jo crec que si guanya alguna opció tindrà.
Però és que jo crec que, bueno, és que com que depens tant dels altres, al final, és que és això, és que és fer 9 gols fora de casa, el dia que perds a casa fas 2 gols també, però és que amb aquest nivell defensiu i de regals, és que... O sigui, si grates una Europa League per poder seguir competint d'aquí a final de temporada i arribar a semifinals i que t'elimini el Sevilla, doncs ja tindràs, saps? Tindràs un mal menor, però era un grup molt assequible, vull dir, el Galatasaray avui tenia més forats que ser formatge, vull dir que has creat moltes ocasions, has fet 3 gols i has tingut ocasions que dèiem al final per fer-ne 2 més, però és que per exemple el primer gol del Galatasaray ve d'una contra molt clara que el United desaprofita i a la contra fa la falta Bruno, que es passa tota la contra esbroncant a McTominay per no donar-li on li ha de donar. I és que, clar, és que és Galatasaray i Copenhague, vull dir que és...
Sí, sí, no.
Al final has perdut contra el Copenhague, a casa vas guanyar 1-0 i suant, al final és que no pots demanar més, vull dir que... I és un equip que en teoria ha dissenyat per tenir la pilota i fer coses, però avui la pilota l'ha tingut molt més al Galatasaray, ha tingut més ocasions, vull dir, ara està en mode supervivència, que ho entenc, perquè amb totes les lesions i tots els problemes, amb els fitxatges que no t'estan funcionant, però és que clar, al final el resum de Champions del United són tots aquests gols que s'han passat anant amb aquesta facilitat.
Sí, sí, així no es pot anar enlloc. Gràcies, Colo, ànims, una abraçada.
Vinga, fins la pròxima.
Fins la pròxima. 11 minuts per les 9. Situats i acabats ja els partits de la tarda, anem a aprofundir els partits de les 9. Vinga, ràpidament, us dic el Madrid-Nàpols, el narrarant Damià López al Bernabéu, amb en Dani Solsona i l'Albert Blaia comentant-lo, el Real Societat Salzburg amb en Gerard Ballera a la narració i en Joan Camí els comentaris, a l'Arsenal-Lens amb en Quim Salvador a la narració i l'Albert Bermúdez analitzant-lo, i en Dani Aguilar comentarà la resta de partits, que són el Braga-Union-Berlín, el Bayern de Múnich-Copenhagen i el Benfica-Inter de Milà. El Bernabéu, recordo'm un punt, el Nàpols és primer de grup. Fa molt fred a Madrid, quin ambient hi ha, Dami?
Hi ha bon ambient, hi ha bon ambient. S'espera que pràcticament s'ompli el Bernabéu amb gairebé 4.000 aficionats napolitans desplaçats fins aquí, fins a la capital d'Espanya, de moment sense cap mena de problema en els accessos. Jo t'haig de dir que m'esperava un dia molt fred, o m'esperava una situació pitjor a nivell climatològic, sobretot amb el dia tan lleig que feia aquest matí a Barcelona abans de venir cap a Madrid, però no fa tant de fred. Tampoc és que estigui la cosa per moltes alegries, és novembre, és Madrid, cal venir abrigat, al Bernabéu, però fa una temperatura, diguem-ho, que més que suportable per aquest partit que començarà a partir a les 9.
Amb 8 baixes al Madrid, quin 11 treu Ancelotti, Dami?
Doncs mira, treu un 11, evidentment de circumstàncies, amb Lunin a la porteria, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Mendy, Kroos, Ceballos, gran novetat, Fede Valverde, Bellingham, Brahim i Rodrigo. Per tant, entra Ceballos, entra Brahim, que havia de ser titular a Cádiz i va caure a última hora, José, el protagonista, doncs pel seu partit discretet i per aquell famós no gol en què no s'acaba d'entendre amb Rodrigo, és suplent, recordem, amb les 8 baixes, Courtois, Kepa, Militao, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga, Vinícius i Luka Modric. Tu deies, el Madrid amb un punt serà primer de grup. Si avui el Nàpols, que no és el seu principal objectiu ser primer, el Nàpols lluita per passar vuitens de final, però si avui guanyés, doncs de reull en l'última jornada podria mirar aquest objectiu. Algú pot pensar, i la majoria podran pensar, que la sort d'aquest grup està ja més que decidida, però compta, perquè aquestes 8 baixes, per bé que el Madrid doncs va resoldre bé el seu partit de Cádiz, al final poden passar, i per tant davant d'un equip com el Nàpols, doncs home, per què no pensar que avui el Madrid com a mínim pugui patir bastant.
L'11 del Nàpols, Dami.
Meret a la porteria amb Di Lorenzo, Ramani, Nathan i Joan Jesús en defensa, amb Lobotka, Anguissa i Zielinski al mig del camp, al davant amb Politano, Gio Simeone i Barabskelia. Recordem Mazzarri, que debutava en la seva segona etapa al front del Nàpols aquest diumenge amb una molt bona victòria contra l'Atalanta, encara no pot comptar amb Víctor Osimhen a l'11 inicial. Osimhen, que ja va jugar uns minuts, ahir Mazzarri, que està per jugar 45 minuts, per tant, en principi, sigui tota la segona part o sigui uns minuts, Osimhen tindrà participació a la segona part.
Qui xiula, Dami?
Doncs xiula François Letexier, el francès. Al bar hi serà un altre francès, l'amic Jérôme Brizard.
Home.
I el seu assistent al bar serà Van Buekel, el neerlandès.
Solsona, Blaia, després anem entrant en detalls, que anem a contrarrellotge. A Donostia, Real Societat Salzburg. Els d'Alguacil, classificats per vuitens, lluiten amb l'Inter per la primera posició, i el Salzburg eliminat es juga l'accés a l'Europa League amb el Benfica. 11 de la Real Societat, Gerard.
Amb 5 titulars a la banqueta, avui l'11 de la Real Societat és el següent: Remiro a la porteria, línia de 4 en defensa, Odriozola, Aritz Elustondo, Zubeldia i Allen. Al mig del camp el formen Zubimendi, Brais Méndez i Torrientes. A dalt, Oyarzabal, Cho i Zakarian.
I juga pel Salzburg de Gerard Struber.
Amb moltes baixes, especialment en defensa, amb Schlager a la porteria, una línia de 4 en defensa, Dedic, Piatowski, Pavlovic i Ulmer. 4 jugadors al mig del camp, Glouk, Bidstrup, Sucic i Capaldo. A dalt, doble punta, Radkov i Nené.
Qui xiula de nòstia?
Xiula un ucraïnès, Mykola Balakin, al bar. I havia de ser Tomasz Kwiatkowski, però no hi serà.
No hi serà.
No hi serà. Recordo, Kwiatkowski és l'àrbitre de VAR del polèmic penal que ahir va xiular que ahir es va xiular a favor del Paris Saint-Germain en el PSG Newcastle, que va acabar el partit finalment amb empat a 1 amb el gol de Mbappé. Doncs cap a la nevera, la UEFA ha decidit que Kwiatkowski, que estava designat també per ser l'àrbitre de VAR d'aquest Reial Societat Salzburg, finalment no ho sigui i, per tant, el substitueix l'alemany Marco Fritz.
Ara hi entrem en detall, Joan. Abans, però, onzes. De l'Arsenal Lens, l'altre partit que seguirem amb especial atenció aquesta nit. L'Arsenal encara s'ha de guanyar la classificació. Estarà classificat aquesta nit en cas de victòria segur. I el Lens encara té opcions, òbviament, de classificar-se. De fet, dependrà de... No dependrà de si mateix en cas de guanyar. Per tant, té opcions. Deixem-ho així, de moment. 11 de l'Arsenal d'Arteta, Quim.
David Raya a la porteria, Tomiyasu Saliba, Gabriel i Zinchenko a la defensa, Odegaard, Rice i Havertz al mig del camp, i els tres del davant són Saka, Gabriel Jesús i Havertz. L'onze del Lens estarà format per Samba sota els pals, tres centrals que són Gradit, Danso i Medina, amb Frankowski a la dreta i Haider a l'esquerra com a carrilers, Nebdi i Abdul Samed al doble pivot, Fulgini a la banda dreta i Sotoca a la banda esquerra, i el davanter centre Wahid.
Ara ho comentem, Bermúdez, 5 per les 9. Pinzellada ràpida, les notícies més destacades dels altres tres partits amb en Dani Aguilar. Alemanya, Bayern de Múnich, Copenhagen, d'aquest grup del Manchester United, on el Bayern ja està classificat com a primer de grup. Què et crida l'atenció, Aguilar?
Situa de moment el UEFA Goretzka al central, Guerreiro al mig del camp. Sí, sí, veurem com acaba situant-ho Thomas Tuchel. Kane titular amb Conan i Tela a les bandes i Müller a l'enllaç.
A Lisboa, Benfica, Inter de Milà, del grup de la Real Societat, els italians classificats, lluiten per la primera posició amb els donostiarres, i els portuguesos lluiten per l'Europa League. Cosetes del partit, Aguilar.
Sembla que Inzaghi s'hi jugui poc o res, perquè hi ha moltíssima rotació a l'Inter, en porter suplent fins i tot juga Udero, per tant, insistim, pràcticament el gruix dels titulars a la banqueta d'Inzaghi.
Clar, és que fins i tot perdent, guanyant a l'última jornada al Meazza, a la Real Societat, sí. Seria primer de grup, per tant, s'ho pot permetre segurament. I també a Portugal, Braga Unión Berlín, del grup del Madrid. El Braga s'assegurarà arribar viu a l'última jornada si guanya. Els alemanys ja estan eliminats, però encara poden jugar a l'Europa League. Alguna cosa destacada?
Que debuta entrenador l'Unión Berlín, i no és Raúl, és Bielicha, el Braga, Abel Ruiz de la banqueta.
Tenim tres partits de bàsquet, a més enllà de la Champions, tenim jugant la penya a l'Eurocup masculina, l'Uni Girona i el Cadí la seu a l'Eurocup femenina.
Sí, han acabat ja els partits de l'Eurocup femenina amb dues victòries catalanes. De fet, l'Elefteria ha perdut a la pista del Cadí la seu, han guanyat el Turgell en cas 70-61, i això vol dir que són líders ara mateix matemàticament d'aquest grup. També ho era l'Uni Girona, que ha guanyat el Piestans, que és 73-45, i no ha arrencat bé el partit del Joventut de Badalona, la penya que està jugant contra el Prometei a casa, l'Olímpic de Badalona. Ara de seguida et diré el resultat, però en qualsevol cas ha perdut i ha encaixat pràcticament 30 punts al primer quart el Joventut de Badalona, que no ha arrencat bé aquest partit.
19-29, més 10 està perdent la penya. I si no n'hi hagués prou amb tot això, partit de primera jornada. Es juga a les 9 de la nit. Abans no es podia fer això, ara es veu que ja és igual. Això és campixa, parlant malament. Mallorca-Cádiz a primera. 2 minuts per les 9. Ara tornem.
La Champions es juga a RAC1.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC1. RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50ª Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat. RAC 1. Tots som 1. Aquesta temporada, tota la Champions es juga a RAC1.
Gairebé les 9 de la nit, la Champions a RAC1, aquests partits de 3 quarts de 7 de la tarda, que realment han estat apassionants. Sevilla 2, PSV Eindhoven 3, i Galatasaray 3, Manchester United 3. El Sevilla ha eliminat el Manchester United contra les cordes. El Bernabéu, Dami, això és a punt de començar o encara no?
Jo diria que encara falten un parell de minuts. Ara mateix estan fent la fotografia protocolària els dos capitans, avui Carvajal i Di Lorenzo, curiosament els dos laterals drets, per tant un parell de minutets encara.
D'acord, Solsona, un 11 del Madrid absolutament de circumstàncies, amb Bellingham, Brahim i Rodrigo, no? Com a jugadors...
Ceballos.
Com a jugadors més avançats, no? Tens dubtes,
sí, no, no, tinc dubte al mig del camp. Si Valverde anirà a la dreta farà un, o farà un tribut, Bellingham a la mitja punta o el desplaçarà a l'esquerra, anem a veure si serà Ceballos, Kroos, bueno, no ho tinc clar. O Brahim anirà amb una banda i serà un 4-4-1-1 amb Bellingham i Rodrigo. No ho tinc clar quina serà la disposició d'Ancelotti. De tot, qualsevol cas, té tot l'avantatge, li queden dos partits, amb un punt classificat primer, doncs intentarà avui almenys treure aquest punt.
Anem cantant els inicis dels partits. El Real Arena ha arrencat, Gerard?
Ha arrencat, sí, roda la pilota. Primers 15 segons de partit. La primera possessió és per l'equip austríac. Real Societat 0, Salzburg 0. No està ple el Real Arena per veure aquest partit de la cinquena jornada de la fase de grups.
Ara sí, comença el Bernabéu, Dami.
Sí, ha començat el partit al Bernabéu. Primers segons d'enfrontament, 25 segons de moment. Només el Nàpols ha tocat la pilota, però compta perquè la perd Di Lorenzo i ja ataca el Madrid. Amb ajut Bellingham, com sempre, d'enllaç, Rodrigo per l'esquerra i de moment Brahim caient una miqueta cama a canviar a la dreta. Primera possessió pel Madrid, que ja la remena amb el Nàpols esperant i contemporitzant el seu propi camp. Compta amb aquesta primera acció. Kroos, que fa un canvi de joc, es perdrà la pilota. Banda dreta. Jo diria que entrada fantàstica, eh? Costa molt distingir algun seient buit avui a l'estadi madridista.
Roda la pilota a l'Emirates, Quim?
Doncs sí, des de fa mig minut la té l'Arsenal, però de moment tres pilotades llargues i cap reeixida. Ara comença a tocar-la l'equip de Mikel Arteta.
L'Allianz a Munich ha començat d'Aguilar.
Sí, somrei a Tuchel, primer minut i mig del Bayern Copenhagen, encara sense gols, empat a 0.
I també roda la pilota en els dos partits a Portugal.
A Braga, a Sporting de Braga, Unió Berlín, pràcticament al segon minut, empat a 0, i també Lisboa, superats els dos minuts de jocs, Benfica 0, Inter de Milà 0.
El Bernabéu, empat a 0, minut 1, Blaia del Nàpols. Amb
la matxac... primera de Rodrigo. Espera. La bona conducció de Ceballos, compta que Ceballos i romp amb ganes, aprofitant les baixes i també tornant de lesió, Rodrigo, que va assumir galons, també tenint en compte les baixes en atac, xuta amb l'esquerra Rodrigo, atrapa Àlex Meret.
Et preguntava pel Nàpols, de nou Nàpols de Mazzarri, no?
Sí, com comentava abans el Dami, victòria de molt de mèrit, no? només aquest partit. És veritat que la baixa d'Oximen és molt dura. Avui Simeone l'altre dia va ser Raspadori. És un equip que va apostar per un 4-3-3 amb laterals una miqueta més per dins, però avui li falten tant Matías Oliveira com Mario Rui, els dos laterals esquerrans titulars, i per tant Jesús, que és un central, doncs suposo que no tindrà massa presència ofensiva, i per tant crec que tancarà amb aquests tres, no? I el Madrid, abans resolem dubtes, sembla que Ceballos està jugant més pel perfil dret i Fede Valverde queda una mica més al costat de Toni Kroos, almenys en fase sense pilota, i veurem com en pilota es mouen, però és un partit que el Madrid al final és que no pot fer massa canvis, no? També, a part de Joselu, potser algun minut per algun cantarà, tot i que Manchot és molt difícil de predir, i a veure com ho va gestionant, perquè té un calendari també apretat al Madrid.
De la disposició del Madrid, més o menys el que t'esperava, Solsona, o no?
No ho tenia clar. La veritat és que aquesta posició, Brahim, que no és un jugador que sigui punta referència, un segon punta pot jugar, sí, per darrere, però hi ha Bellingham, no sé, sembla que Ceballos està desplaçat a banda dreta, imagino que Brahim a banda esquerra, doble pivot amb Kroos, Valverde, Bellingham i Rodrigo a dalt.
Sí, o fins i tot, no sé si Brahim farà com un fals nou com el que feia Messi al Barça, eh? Jo el veig molt centrat de moment, no?
Sí, sí.
Anirem, mira, ara la compte que la tenen.
Sí, era Ceballos intentant jugar en curt, ha sortit el Madrid a intentar tenir la pilota, però ara qui surt des del darrere és el Nàpols. Politano busca progressar i juga enrere cap a Zambo Anguissa, primer atac en condicions del Nàpols. Comentava Blaia, aquestes baixes, Mario Rui, a qui Mazzarri es va trobar lesionat, i Olivera, l'ex del Getafe, que se li ha caigut en el partit de Bergamo. Aquest cap de setmana estarà de baixa fins al gener. Lesió de genoll, moltes lesions de genoll darrerament en el futbol. Veiem Mazzarri i Ancelotti dirigint dempeus des de la seva àrea tècnica. Veig molta presència de Ceballos, molta presència de Rodrigo en el partit, el Madrid tenint el domini de la pilota, però ara és el Nàpols qui està atacant. És Zielinski, el polonès, jugant en el carril d'interior esquerre, jugant Barabskelia. 4 gols en els últims 3 partits, xiula el Bernabéu, possessió llarga pel Nàpols.
Madrid 0, Nàpols 0, al minut 4 de la primera part. El Real Arena, Real Societat 0, Salzburg 0, minut 4. Alguna oportunitat, Gerard?
Doncs un xut de Zubimendi, que ha marxat per sobre del travesser, un xut més enllà del balcó de l'àrea, però la centrada des de l'esquerra era bona de la Real Societat. Ha estat a punt d'aprofitar-la Cho, el futbolista que avui gaudeix de minuts, com tants altres, com Odriozola, com Elustondo, com el mateix Torrientes, ha reservat jugadors. Alguacil, per exemple, Miquel Merino, que és a la banqueta, ha percebut, no vol que vegi la groga perquè això significaria que es perdria el partit de l'última, com de la rematada a les mans de Cho, a les mans del porter de Schlager, l'últim partit al Meazza contra l'Inter de Milà, que ha de ser decisiu per aquesta primera posició del grup, per això avui el reserva a la banqueta.
Dels 11 o del que tinguis ganes de veure, Joan?
És un partit molt interessant, probablement l'equip que millor juga en aquesta competició, que és la Real Societat, contra l'equip més jove, que és el Salzburg, que bastants al·licients, per exemple, veure la resposta de la Real Societat amb tants suplents, un model de joc molt clar, molt reconeixible, que tot i que no hi hagi les principals estrelles, doncs estem veient en aquests primers minuts que comparteixen molts dels moviments que acostuma a fer l'equip titular, i amb un nom propi que tinc moltes ganes de veure, que és Zakarian, aquest rus de 20 anys que han fitxat aquesta temporada, el Dinamo de Moscú, 13 milions, han fet una gran aposta per aquest extrem, i després un Salzburg també amb moltes baixes, sobretot a la part defensiva, com deia el Ballera, que sempre és interessant, i el guió de partit ja l'estem veient, Real Societat amb la pilota i el Salzburg expert en córrer i explotar els espais, doncs esperant a camp propi i aprofitant la recuperació.
Tenim gol a Lisboa!
Gol del Benfica! Gol de João Mario, gol en suspens perquè l'ha hagut de revisar el VAR per un possible fora de joc del jugador de l'equip portuguès, però finalment camp esquerre, remata João Mario i pujarà el gol al marcador. Somriu Joan Camí, que el Benfica està guanyant i guanyaria el seu... que és de l'Everkusen. Els seus 3 sí, no, primers ja, no. punts. Benfica 1, Inter de Milà 0.
És Joan Camí abandonar un equip?
La xavineta, ara.
És Joan Camí abandonar un equip?
I cap amunt.
I cap amunt.
Sí, sí, sí. El Benfica, que quedaria amb 3 punts, en 4 al Salzburg. Per tant, a l'última jornada, Salzburg-Benfica, amb una victòria, els portuguesos com a mínim jugarien l'Europa League, que seria un mal menor. A l'Emirates, Arsenal 0, Lens 0 al minut 6. Quim, alguna oportunitat?
Doncs cap ni una, minuts de tempteig entre tots dos equips. La TV és l'Arsenal, que ara comença a trepitjar àrea, la defensa francesa prop a treure la pilota, i a una segona jugada la recupera Declan Rice, ha d'endarrerir la pilota. Atenció ara, Sinchenko des del lateral fa la centrada al segon pal, la rematada fora. Doncs mira, just a la primera oportunitat l'ha tinguda Gabriel Jesús, que ha connectat una volea centrada de Sinchenko una mica forçada i la pilota ha marxat fora. Lens gairebé ni està veient la pilota.
Bermúdez, dels 11 o del que tens ganes de veure, què me'n dius?
Bàsicament és veure un partit més de l'Arsenal que manté el seu estil contra un Lens que de moment, almenys de moment, ha regalat la pilota, no li importa massa tenir-la. Veu que l'Arsenal apreta molt amunt i té 2-3 mecanismes de sortida en llarg que no estan malament.
Juga el teu amic Guaji,
Sí, 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 el davanter centre de Lens, de fet ja li va aixafar la guitarra a l'Arsenal al partit jugat a sí. Camp del Lens, perquè va fer gol i assistència i va guanyar el Lens 2-1. Ja el coneixen, aquest.
Sí, sí, però avui no sorprendrà. Els de Miquel Arteta, 7 de la primera, Arsenal 0, Lens 0. De fet, l'únic gol en aquest torn de les 9 de la nit és el del Benfica Lisboa, Benfica 1, Inter 0. Bernabéu, Dami!
Li està costant al Nàpols circular, fer coses amb criteri amb la pilota, i d'aquí que una vegada els migcampistes passen del mig del camp amb pilota controlada, la perden amb facilitat o s'estan passant l'estona fent-se passades intrascendents en zona defensiva. De moment la sensació és que el Madrid controla i que espera el moment per donar el cop. És veritat que avui doncs li falten elements amb què sol fer aquestes coses, no? Com bàsicament és Vinícius. De moment empat a 0, minut 8, i molta tranquil·litat la que transmeten els jugadors des del camp, també donar la situació a la classificació.
Fole.
Jugant al Nàpols amb Lobotka, l'ex del Celta, Anguissa, ara es desmarcava o intentava Gio Simeone, no s'han cregut la desmarcada, havia caigut en fora de joc. És el torn de Barabskelia, que encara Carvajal, aviam aquesta pilota pel Georgià, que pot ser bona. Barabskelia, a dalt cap a Zielinski, combina amb Barabskelia, pot buscar el xut, buscant la rosca, Barabskelia, doncs sí, ha intentat el xut, no ha aconseguit aixecar-lo massa de la gespa, ha interceptat Rüdiger, està apretant el Nàpols, la centrada Barabskelia, arriba Politano, la pilota que es passeja, és gol! No! L'ha tret Lunin! Oh! L'ha tret Lunin de zona pals! Oh! Aviam, és gol! Gol, 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 gol! Oh! Gol, s'haurà de revisar! Gol del Nàpols! No. Ha marcat el Nàpols! Gol de Di Lorenzo! L'ha tret Lunin de zona pals! L'àrbitre diu que és gol!
Ja
gol,
falta,
gol, 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 gol! Gol de Di Lorenzo! Confusió al Bernabéu! Però diu l'Etexier que és gol del Nàpols! S'avança el Nàpols! Gol del capità! Gol de Di Lorenzo! Semblava que l'havia tret Lunin abans que entrés, però diu l'Etexier que és gol de Di Lorenzo. Marca el Nàpols, Real Madrid 0, Nàpols 1. Vèiem com ho intentava en primera instància Barabskelia, després posa la centrada, i ara veurem si la pilota entra o no entra.
No, no, ha d'haver entrat, és tecnologia, veure, eh? És ull de falcó, Dani, és ull de falcó. El rellotge li ha d'haver sonat a l'àrbitre, per tant...
Que per cert, no... és Simeone.
Gio, no? Sí.
Sí, és Gio Simeone.
Home, doncs deu estar ben content de marcar aquest gol al Bernabéu i el seu pare fent vots al menjador de casa. Me l'imagino.
En qualsevol cas, Lunin ha rectificat molt bé aquesta jugada, eh? Pràcticament la treus. És veritat que entra...
Amb la cara, eh?
Sí. Que entra...
Replica el Madrid, Rodrigo, el xut de Rodrigo, gol!
Ostres!
L'ha durat ni 10 segons d'alegria a casa del pobre. Això és el Madrid. T'avances 0-1 al Bernabéu i saps que l'alegria no et durarà ni 10 segons. Així és la vida, així és la vida al Bernabéu. Gaudeix els moments, gaudeix les emocions, gaudeix els gols, i gaudeix els moments dolços, perquè en un 3 i no res la dolçor es torna en amargor. Gol de Simeone i acte seguit gol de Rodrigo. La vida al Bernabéu, marca Rodrigo, Real Madrid 1, Napoli 1.
Els partits de
golaç de Rodrigo.
Sí, golaç. Els partits de Chamartín, que dirien Dami, són així, del 0-1 a l'1-1, Blaia, gairebé sense tenir opció de comentar el gol del Nàpols.
Sí, molt de mèrit a Ibrahim, que recupera la pilota amb molta agressivitat i fa una ruleta, per sortir de la pressió, i després doncs, un Rodrigo que està en un moment de forma dolcíssim, porta 4 gols i 3 assistències als últims partits, i ara mateix doncs, l'altre dia al camp del Cádiz ja va fer un gol molt semblant, amb una conducció cap a dins i xuta a l'escaire, i ha calcat aquesta definició. Jugador que a mi m'encanta, molt elèctric, i que si comença a sumar continuïtat amb xifres, si ho creu, ara que no hi ha Vinícius, el Madrid encara en traurà alguna cosa positiva de la baixa de la seva estrella.
Sí, jo crec que a nivell de definició Solsona és el millor dels tres davanters que té el Madrid. Rodrigo, jo
No comptes a Bellingham.
No, no compto Bellingham. Tindria dubtes, potser és millor finalitzador Bellingham.
Parles entre Vinícius,
sí, José Lu
i Rodrigo.
Jo crec que el percentatge d'encert de Rodrigo, no? I la qualitat, la tranquil·litat a l'hora de definir, Rodrigo a mi és el que em dona, vaja, si fos del Madrid em donaria més seguretat.
Sí, i això que portava una sèrie de partits que no estava encertat, que les pilotes no li acabaven d'entrar. Aquest gol és un gran gol, però no fa gaire en va fer un similar, no recordo contra quin equip, un similar,
A Cádiz, no?
O contra el Cádiz.
Sí, sí, Cádiz en va fer dos, de fet, aquest, i un va ser semblant. Sí, sí.
Sí, sí, va ser semblant. En qualsevol cas, estava fixant-me bé ara de la disposició del Madrid, i és, com que hi ha molta mobilitat, a vegades no acabes de veure-ho clar, no? Però és un 4-3-3 amb Ceballos, Kroos, Valverde, I a dalt, amb Brahim més escurat a banda dreta com interior, Bellingham més a la banda esquerra i Rodrigo. Però com que hi ha intercanvis de posicions, a vegades es converteixen en un 4-3-2-1 perquè Bellingham i Brahim venen a les mitges puntes i Rodrigo és el que fa la referència.
I és! It's a goal! Vai, Arsenal, que potser l'anul·laran per fora de joc. Ha marcat Havertz després d'una indecisió dels centrals del Lens a dins de l'àrea. Havia penjat la pilota Tomiyasu. El refús d'Abdul Samed és absolutament nefast. Guanya segona jugada Martinelli i Havertz a boca de canó posa la bota de manera poc ortodoxa, la toca amb l'exterior, bota i el porter Brais se'n va, que estava absolutament venut, li toca el braç però no la pot aturar. Per tant, marca l'Arsenal el primer gol de la tarda. No et dic el minut perquè m'acaben de treure el rellotge de la realització televisiva. Gràcies, Albert. Minut 12 de partit. Gol merescut perquè estava sent un autèntic atac i gol de l'Arsenal contra el Lens, que no rascava pilota. L'estan revisant. Veurem com queda.
Sí, torna a ser un altre d'aquells fora de jocs que hem de valorar si el davanter interfereix o no amb l'acció de la defensa.
Interfereix,
abans,
després hi ha refús. I ell,
per tu interfereix.
Jesús, no, és que Gabriel Jesús després recull el refús.
Sí, però ja abans l'ha tocat un jugador del Nàpols, del
Lens. L'ha tocat amb intenció de passar. No, és refús, en teoria, no?
Sí, sí, però l'habilita.
El gol és bo, per tant, Arsenal 1, Lens 0, gol de Havertz al minut, ara 14 de partit.
Això dels fora de joc, i quan interfereix, o quan no són les noves mans. I les mans encara no les hem resolt del tot. Mira, ens ensenyant l'ull de Falcó del gol del Madrid, del Nàpols, perdó, el Bernabéu, però és igual, ja l'ha empatat el Madrid. Madrid 1, Nàpols 1, Arsenal 1, Lens 0, defineix bé Havertz, vaja, tampoc era molt,
sí, però
molt difícil, però pel que deia en Quim, no, Arsenal molt superior de moment, Bermúdez.
Bastant superior, és veritat que el Lens en pilota m'estava agradant el poc temps que la tenia.
Poquíssim.
Però que té una sortida de pilota prou correcta i sense jugar-se la massa. Ara molt tendres al darrere.
Gol a Lisboa. El segon, Joan Camí, el segon del Benfica. Ai, 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 ai. Gol del Benfica.
Qui?
Que encarrila Joao Mario. El segon de Joao Mario, com ho sabia. I, per cert, la segona assistència de Tangstedt, que ha tornat a centrar des de banda dreta. S'ha fet un embolic la defensa de l'Inter per refusar la pilota i a boca de canó una altra vegada. Joao Mario marca el segon pel Benfica, que amb aquesta victòria, insistim, sumaria els tres primers punts a la Champions.
I deixen també la musiqueta per cantar gol a primera del Cádiz. Mallorca 0, Cádiz 1. Gol de falta de Rubén Alcaraz. Minut 16 de la primera part, ha marcat l'ex del Girona. El Cádiz guanyant 0-1, victòria importantíssima pel Cádiz, que tindria 5 punts de marge sobre la posició de descens, pujaria al 15è lloc, en canvi el Mallorca quedaria 17è, només un punt de marge sobre la permanència. El Real Arena, no hi ha gols, Real Societat 0, Salzburg 0, minut 16, està sent un bon partit dels d'Alguacil, Gerard?
Doncs tenen el domini, però la millor ocasió l'ha tingut el Salzburg en una contra, no hi ha gols, però hi ha hagut un pal de l'equip austríac amb una rematada de Nené en una contra trenada entre els dos puntes, entre Ratkov i Nené. El dorsal 45 del Salzburg ha pogut picar la pilota per sobre de Remy, no ho ha fet bé, ha creuat massa l'esfèrica i se n'ha anat directament a la fusta quan ho tenia, jo crec que tot a plaer per marcar el 0-1. És l'únic que ha fet el Salzburg de moment en tot el partit, perquè de moment la Real Societat està monopolitzant la possessió de la pilota, però ja veiem que serà la tònica del partit, la Real Societat amb molt de domini i el Salzburg intentant esperar una contra com aquesta que han enviat la pilota al pal.
Sí, perquè el Salzburg ni pot ni vol discutir-li la possessió a la Real Societat. És un equip que està molt treballat en aquest sentit, a l'hora de transitar, de contraatacar jugadors molt ràpids, que se sent còmode defensant en un bloc baix a prop de la porteria, sobretot a Europa. A la seva lliga és diferent perquè han de portar més el domini, i que aquests mecanismes de sortida els tenen molt, molt treballats, amb jugadors molt ràpids. I és curiós perquè avui estan jugant els dos davanters que normalment són suplents, Ratkov i Nené, els dos titulars, Konaté i Simic, que són els que han tingut més minuts en aquesta Lliga de Campions, estan a la banqueta. I com deia el Ballera, aquest serà el guió de partit, una Real Ciutat que té la possessió, possessions llargues, també agressives, verticals, com és habitual, però que de moment no troba forats per arribar a la porteria del Salzburg, que quan recupera la pilota, com diem, amb dues, tres passades, és capaç de
avançar molts metres.
Deixa'm dir, Jaume, sí, per qui s'ho pregunti, amb aquest 2-0 de l'Inter a Adalús, és igual el que passi entre cometes, sí, aquesta jornada, perquè s'ho jugaran tot la Reial Societat i l'Inter de Milà a l'última, però tal i com està ara mateix el panorama, la Reial Societat li val l'empat si l'Inter perd a Adalús, perquè li valgui l'empat al Meazza, perquè com a mínim amb un empat es pugui assegurar la primera posició del grup. Si guanya la Reial i l'Inter perd, diguéssim que encara que la Reial o dit d'una altra manera, si la Reial perd el Meazza, no serà primera. Per tant, de moment això li serveix perquè li valgui l'empat, però mai en cap cas, en cas que acabi guanyant avui i perdi l'Inter, per assegurar la primera posició.
I mirant per la lluita per l'Europa League, és que encara el Benfica t'interessa una miqueta, Joan.
Sí, doncs
millor que el Salzburg no guanyi, perquè si no el Benfica haurà d'anar a guanyar per dos gols o més a l'última jornada a Àustria, i clar, no és fàcil, tot i que òbviament ho pot fer. Aquest Benfica renascut està guanyant per 2-0 l'Inter de Milà. Bernabéu, Dami.
Li ha fet mal el gol del Nàpols. És evident que després que t'avancin al Bernabéu, que et marquin en la següent jugada, fa mal, però ho estem constatant. Hi ha pèrdues molt ràpides al mig del camp. El Madrid se n'està aprofitant, està arribant amb claredat. Hi ha hagut una ocasió claríssima a Rodrigo en una triangulació entre Bellingham, Carvajal, que ha posat la centrada, i ha rematat Rodrigo, que s'ha trobat bastant al damunt. Jo crec que la jugada bona era perquè culminés la paret Bellingham, que s'ha lamentat, però ara mateix el domini és pel Madrid, que té maduret al Nàpols per fer-li el segon gol. Ha entrat en una espècie de fase de desconnexió al Nàpols després de l'empat a un. De moment sobreviu a través del resultat, però les sensacions hi han durat molt poc al Nàpols davant d'un Madrid que està controlant la situació. Aquí tenim per banda dreta Carvajal, a punt d'entrar a l'àrea, ha interceptat bé Joan Jesús, però el que diem, minut 19 i sensació ja que el Nàpols comença a veure sobreviure al Bernabéu.
Bueno, Maki, és que això és el que vam fer ahir, no? Primer te marquen un gol, clar. Reacció ràpida.
Està tot buscat, no?
Està tot... Xaval, Maki.
Què?
Mastodonte.
Estàs content, eh?
Home, estic content. Ah, mare de Déu.
Alliberat, eh?
Callar amb boques és el que estic fent. Callar amb boques és el que estic fent.
Ah, t'ha agradat, no, avui, el discurs del president?
M'ha agradat molt, home. Em sento molt... molt apoyat.
Sí.
Em sento... La veritat és que em sento tot un mastodonte.
Està bé que t'esforcis per trobar la paraula incorrecta, perquè has tingut un esforç per trobar-la, eh? Està molt bé.
Se té que preservar el català de veritat, home. Català que fem servir els maquis.
Està bé, no?, que la Porta es queixi del tema dels àrbitres. A tu ja t'agrada.
A mi m'agrada, no?
Que et defensi,
perquè
no?
La Porta jo em sento molt, molt defensat. Tot i que també t'he de dir que l'altre dia hi havia uns nachos i uns tacos allà a la sala de directives que vaig pensar avui al Márquez. Ja ha portat aquí... Vaig trobar uns tacos,
sí?
Uns tacos al pastor.
Ja.
Vaig pensar, aquí han estat menjant, eh?
Ja.
Menjar mexicà, ara mexicà a mi no m'agrada.
Pot ser que estiguis veient fantasmes on no n'hi ha?
Estic veient el Casper, estic veient... sí, molts fantasmes.
Gol!
Gabriel Jesús, després d'una bona jugada individual... de
Saka.
Dami, foli.
Volàs a Bellingham. L'anglès volador. Hey Jude, avui també al Bernabéu. Quin golaç de Bellingham. La centrada des de l'esquerra i en una rematada acrobàtica Bellingham li clava Àlex Meret a l'únic lloc on no pot arribar. Si Bellingham ja havia conquerit el Bernabéu, avui Bellingham es converteix definitivament en el gran ídol de masses del madridisme. La rematada espectacular, impecable, rematant la centrada des de l'esquerra d'Àlava, ara mateix knockout al Nàpols després del golaç de Jude Bellingham, 2-1 al Bernabéu.
Uf, quina rematada tan bona, ara la comentem. Acabem d'explicar també el segon de l'Arsenal, Quim.
Doncs sí, ha fet jugada personal, la Saka, a l'entrada l'àrea entre dos rivals, l'ha perdut, li ha caigut als peus a Gabriel Jesús i en lloc de rematada primera la trepitja i en un pam de terreny fa un retall absolutament exquisit a l'alçada del punt de penal, una mica més enrere, i després amb l'interior del peu dret fa una passada a la xarxa, un xut d'aquests fluixíssims però col·locat fora de l'abast de Samba. Minut 21, Arsenal 2, Lens 0. La pilota sempre és de l'Arsenal, pot prendre mal avui el Lens.
I es confirma que el Sevilla manté les opcions de l'Europa League, eh? Jo crec que aquest, el Sevilla i l'Europa League tenen alguna cosa especial. Bé, haurà de guanyar, eh? L'última jornada al camp del Lens per acabar en tercera posició, però no sé per què, no em facis dir per què. El més probable és que la torni a jugar, aquesta competició.
No t'estranyi.
L'equip que ara mateix presideix, de moment, Pepe Castro.
A més, ja arribarà el nou entrenador en el moment en què tocarà exactament.
Tu creus que... vols dir de cara al febrer, no?
Sí.
La guanyarà, el renovaran, i la temporada que ve, a l'octubre...
Tornem-hi.
Sí, però no se'l creurà a les vitrines, si surt així.
Algun any no els hi sortirà bé. De moment, Arsenal 2, Lens 0. Del segon del Madrid, Madrid 2, Nàpols 1. La centrada és boníssima d'Àlava, Solsona, però després s'ha de posar dins.
No, primer s'ha de fer el desmarc a l'espatlla del defensor. El defensor segueix la cursa però no el veu. La centrada impressionant, amb rosca forta, potent, i amb aquesta cursa de Bellingham, doncs l'ideal és el que ha fet, posar la pilota a la banda contrària, ve de l'esquerra i canvia la direcció al porter. La veritat és que és un gran gol, i el Madrid anava a dir al principi, estan jugant al 40%, però és aquest Madrid que ja veiem que juguen al 40%, i aquest partit encara més, perquè amb un empat en tenen suficient i van al tram-tram com sempre, però tenen aquesta virtut, no? I que sense jugar bé i sense forçar gaire, doncs el resultat li han donat la volta en un moment.
Gol del Arsenal!
Sense volar, eh?
Buyako Saka, després d'una passada llarga que guanya Havertz, connecta amb Martinelli, el xut de Martinelli l'atura, se'n va, la pilota però queda morta a l'interior de l'àrea, i gairebé, com diu en Jaume, sense voler, Saka que l'envia a dins. Deia fa un moment que el Lens podia prendre mal, ja està prenent mal. 24 de la primera part, Arsenal 3, Lens 0, i els francesos continuen sense ensumar la pilota.
Sí, i tal com està el grup, millor que no facin el tonto, perquè qualsevol empat pot acabar sent important, i mai sabrem, ja sabeu, per exemple l'any passat al PSG, que a vegades per un gol pot anar el tema. Bermúdez, no hi ha història aquí, eh?
Lens ha intentat sortir amb la pilota controlada una estona, ha vist una pressió de l'Arsenal que...
Espera, que la recupera Saka. Atenció, també una altra indecisió de la defensa, finalment, però l'ha perdut Gabriel Jesús, perdoneu la interrupció, però és que ja veia el quart, perquè la dinàmica del partit és de golejada.
Més que res, un equip que està fet un flam ara mateix, és a dir, tu havies plantejat un partit que segurament no estava mal plantejat, i tinc la sensació que en el moment de... O sigui, que era bàsicament buscar sortida amb llarg, esperar una estona al darrere, nois, és l'Arsenal i hem d'intentar fer-ho el millor possible. Però marca l'Arsenal. El Lens decideix intentar sortir jugant. Marca l'Arsenal robant-los la pelota a darrere. El Lens diu, val, llancem la pilota amunt i anem a pressionar. L'Arsenal envia una pilota llarga, el tercer, o sigui, facis el que facis
estan contrarrestant.
Estan contrarrestant de totes les maneres.
Val a dir també, no té la culpa de tot, pobre home, però la pífia d'Abdul Semet a dins de l'àrea pròpia en el primer gol, sí. Passa al camp d'un Arsenal en forma, jugues a defensar i regales pràcticament el primer gol amb una pífia defensiva, no, i així és molt complicat.
Solsona.
No, la llàstima que aquest partit de l'Arsenal, doncs veient el que s'està veient, que no se jugui amb dos pilotes, una per l'Arsenal, l'altra per l'Lens, i així segurament que els dos es divertiran.
Sí.
A veure, fora conyes,
les tindria les dues l'Arsenal, em sembla.
Són el Lens, el PSV i el Sevilla, però sobretot a casa és que ha estat molt superior, l'Arsenal, a tots els rivals,
Però és que a més l'Arsenal és un equip que moltes vegades hi ha equips que plantegen pressions altes, que llavors quan roben la pilota el que fan és tornar a enganxar, és a dir, tornar a esperar a que es tanqui el rival. No tenen prou mecanismes com per atacar ràpid, perquè al final necessites dos, tres passades, i hòstia, és que Martinelli, Saka, Gabriel Jesús jugant que dona gust, i a més sempre apareix un mitja punta també per allà, i entre els quatre foten un diamant que és espectacular, és que realment són molt letals.
Doncs sí, i per sort són primers de grup, i al Barça no li podran tocar els vuitens de final. Arsenal 3, Lens 0.
Però, Maki, que ha d'anar a l'envers,
26 de la primera. Bé,
tenim que anar a l'envers i...
No, home, però ja està, ja està.
Vaig se sap, eh?
Home, però ja està, no?
El Shakhtar, el Shakhtar?
No, home, no, però... Què vols perdre? 4-0, Bèlgica?
Però,
no, home, no.
Un altre de l'Arsenal, gol! De Martinelli!
No,
no duem ni mitja hora de joc i ja n'han caigut 4. 27 de la segona, la rep Martinelli en posició d'extrema esquerra. Comença a fer cap aquí, cap allà, me la canvio de peu, em vaig acostant a l'àrea, faig un retall, rosqueta al pal llarg i cap a dins. Arsenal 4, Lens 0.
I faran els que voldran, perquè ara mateix sí, sí, sí. Lens és una joguina a mans de l'Arsenal. A veure, al Real Arena tenim una falta a favor de la Real Societat, Gerard.
Sí, és molt llunyana, la veritat. Jo crec que la penjaran, hi haurà alguna jugada assajada, preparada, perquè per picar-la directa la veritat és que és complicada. Mira, la pica Bryce Mendes, la posa al segon pal, la refusa la defensa del Salzburg, a més hi ha falta en atac, per tant serà pilota per l'equip austríac. Hem perdut una jugada polèmica, el Salzburg ha demanat un penal sobre Dedic per una agafada, per mi la veritat que no és suficient per xiular-lo, i la Real Societat que continua atacant amb Zakarian, que ho ha provat, ha tingut una bona oportunitat, el porter Schlager ha estat a temps per refusar la rematada. La veritat és que el partit continua amb molt de domini de la Real, però estic trobant a faltar doncs els Kubo, Mikel Merino, també, per què no dir-ho, Barrenetxea, que estava molt